Estem de celebració i és que les guies Lonely Planet acaben de fer 20 anys, 20 anys en els que han passat moltes coses, en els que les destinacions han canviat molt, s'han incrementat de noves i en el que els viatgers doncs, han après molt probablement a descobrir el món d'una altra manera. No hi ha millor manera de celebrar aquest aniversari que fent un decàleg dedicat als viatgers, aquells que volen preocupar-se per com el turisme fa el mínim impacte possible, aquells que estan amoïnats per com el turisme no ha d'alterar les vides i les cultures de persones que hi ha arreu del món. I això és justament el que ha fet per celebrar, suposo que entre altres coses, però per celebrar aquest 20 aniversari el que ha fet l'editorial Lonely Planet Espanya. Núria Cabrero és la directora editorial i està a l'altra banda del telèfon per parlar-nos d'aquest aniversari, de les característiques de les guies i d'aquest decàleg tan important. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme. Què tal? Com
estem parlant d'un 20è aniversari de Lonely Planet Espanya.
Sí, exacte. Sí, perquè l'original es va crear
exacte,
fa 45 anys.
No he fet la matització sí. I és important perquè fa 20 anys que aquestes guies, que estan considerades com de les millors del món, doncs ja funcionaven, però fa 20 anys que van arribar a Espanya.
Exacte.
La filosofia, de fet, sempre ha estat una mica la mateixa en aquesta línia editorial de les Lonely Planet, no? Viatjar amb respecte, jo diria, fonamentalment.
Sí, de fet, justament, o sigui, el que hem volgut fer amb aquest 20è aniversari per fer les celebracions és posar en valor tota la nostra filosofia i el nostre ADN. O sigui, tot el que sempre hem fet a les nostres guies, el que està reflectit, ho hem volgut posar en valor perquè la gent pogués saber realment com treballem nosaltres i què és el que volem oferir, quin tipus de viatge és el que els estem oferint als viatgers.
De fet, és un moment molt oportú, perquè en aquests moments en el que les conseqüències negatives del turisme doncs, estan una mica en boca de moltíssimes persones, doncs potser és un bon moment de plantejar-se com han de ser els viatges, que hi ha situacions que no podrem evitar, com per exemple volar o fer un viatge amb avió, perquè això serà absolutament inevitable, però en qualsevol cas sí que podem ser molt més respectuosos a l'hora que fem turisme, no?
Sí, justament. És una cosa que nosaltres sempre hem promogut, però hem pensat que ara era el moment, i justament aprofitant aquest aniversari, per posar-ho de forma clara i explícita, com és el que comentes en aquest decàleg. De fet, ja a totes les guies, els nostres autors, que ja saps que són independents i que fan de forma habitual, el que tenen molt en compte és seguir aquestes pautes, que seria, d'una banda, per exemple, viatjar el màxim possible el que és per carretera i amb tren o vaixell. O sigui, és inevitable el que dius, d'anar amb un viatge de llarga distància, fer l'avió, agafar l'avió, però sí que en el moment que arribes, en comptes d'habituar-te a fer servir vols interns, sí que es podria fer un viatge, primer, més pausat, que també és una altra forma de veure el món i molt més adequada, en segons com, i també agafant aquestes alternatives de transport públic, que sempre és el que nosaltres incidim en tots els nostres apartats de transport a les guies.
Anem a repassar, si et sembla, Núria, aquest decàleg, no?
Sí.
En el número 1, diversificar, descobrint les destinacions desconegudes i poc visitat, i destinacions
sí.
Poc visitades.
Sí, això és molt important, sobretot tenint en compte la pressió turística que estan patint molts destins, molts llocs on de fet va tothom. I el que no som conscients és la quantitat de llocs al món que mereixen la pena ser descoberts i que ningú no hi per esment de les seves possibilitats. A més, que estan prop de nosaltres o que estan una miqueta més lluny, però que també són molt accessibles. El fet de no ser coneguts no vol dir que no mereixin ser coneguts. Sí, perquè guarden, de fet, molts o més meravelles, moltes o més meravelles, de les que podríem trobar a llocs més habituals.
El món del turisme es mou molt per tendències.
Totalment. Però sempre és el que volem fer des d'aquí, i per això nosaltres vam començar amb dos destins i ara en tenim més de 235 en catàleg. I el que volem fer justament és, amb aquesta diversificació, és mostrar les possibilitats de no seguir, diguem, els paràmetres que anomenen com a tendència, de dir, no, la tendència te la pots crear tu. Igual que tu et pots organitzar tu mateix el teu viatge i fer el teu viatge, el que realment tu vols, tu també pots crear la teva tendència i fins i tot tendència a les persones al teu voltant. És només estar despert al que pot significar per tu un viatge.
En el número 2 tenim viatjar en temporada baixa.
Els llocs més visitats.
Els llocs més visitats, exacte. Vull dir, perquè,
justament.
Clar, és que, a més, és que ni els gaudeixes. L'altre dia algú em preguntava si era un bon moment el carnaval per anar a Venècia. Doncs mira, no.
No, aquí un exemple molt bo
seria... Si no tens molt interès en les màscares, no.
Exacte. Justament. I de fet, a l'estiu ja tampoc. El fet és, per exemple, anar a Roma, jo recomanaria personalment anar-hi la darrera setmana de gener, que és una setmana on sempre fa bon temps i és que no hi ha ningú. O sigui, veus a Fontana de Trevi sol, i t'ho dic per experiència pròpia, eh? O tant Roma com qualsevol altre destí europeu, o sigui, quan mereix la pena, no te'n vagis al Nadal a Berlín o a Praga, justament, tot el que és Europa Central pel tema dels mercats de Nadal. Clar. O sigui, s'ha de tenir una mica de visió de dir el quan i el on. Que això també és una cosa que promovem molt a Lonely Planet. O sigui, de fet, tenim llibres dedicats a aquest punt. O sigui, quan pots anar, a on. O sigui, per també, justament, fer que la pressió turística de la que parlava abans sigui més reduïda, més mínima.
Seguint amb aquesta relació de punts d'aquest decàleg de Lonely Planet, que el que vol promoure és un estil de viatge responsable, ens trobem al número 3, que aquest sembla que ja hauria de ser obvi, però que tampoc no ho és massa, és el fet de prioritzar els mitjans de transports més sostenibles.
Sí, i bueno, aquest és el que t'he comentat abans, i justament això també ajuda a que tu puguis fer un viatge també més pausat, també amb més interacció amb la gent local, que aquest també és un dels punts fonamentals, i si vols també te l'enllaço amb algun altre, amb algun dels següents de Cala, que és el fet de respectar i d'entendre les comunitats que aniràs a visitar.
Seria el número 6, en aquest cas del Recala, que és, exacte, no pots arribar a un lloc, invair-lo turísticament parlant, i llavors doncs pretendre, doncs, fer-te les fotos que no volen fer-se o alterar la seva vida quotidiana.
Sí, o senzillament no respectar els seus costums o les seves tradicions o en riure tant. O sigui, quan vas a un lloc el que has de tenir molt clar és que aquesta gent té un bagatge, és com nosaltres aquí, vull dir, tenim uns costums, tenim una cultura i el que volem és que la gent quan ve aquí ens la respecti i vagi en cura. Doncs, de fet, el mateix que estem comentant és el que voldríem que fessin amb nosaltres.
Està clar. Escolta, el número 4 és un número que era una pregunta que justament anava a fer-te abans ara de mirar-lo i que... És una sensació que tinc de fa temps, no? Que és el fet aquest que les persones viatgen, volen descobrir molts llocs en un viatge, i és un viatge que al final t'acaba portant, al meu entendre, doncs poques coses, perquè és que no tens temps de veure res. Quan tornes no saps si has visitat 5 tribus o si realment el que has fet és visitar una catedral.
Sí. A veure, abans de viatjar és molt recomanable... inspirar-te i llegir sobre el lloc on aniràs. No només des del punt de vista pràctic, que seria el que és la guia, tota aquesta informació tan important i que també hi ha informació de context, sinó també fins i tot literatura, veure pel·lícules, escoltar música... O sigui, tot el que et pugui portar al destí on aniràs i sobretot contextualitzar-lo i entendre una mica la seva història, el perquè de les coses... el que et farà és enriquir sempre el teu viatge i sempre et portaràs molt més a la tornada.
No cal córrer tant.
No, en absolut. Al contrari, de fet, es recomana també en un d'aquests punts que és molt important, és prioritzar veure poques coses i veure-les en profunditat. Perquè d'aquesta manera, tu, tot el que et portes, tota la teva experiència serà molt més enriquidora. És que pensa que ara ja no viatgem per veure coses, per visitar, per fer llistes, no? Sí, no. El viatge és una experiència, és una forma de viure, és un estat d'ànim. O sigui, tu quan viatges no has de pretendre fer una llista, sinó és disfrutar-ho, viure-ho i experimentar-ho. I és ara el que realment nosaltres sempre posem en valor i pensem que ara és el moment, també.
En el número 7, doncs, hi ha una part important també en aquest sentit, perquè hi ha països, sobretot els que tenen grans instal·lacions, hotels tot inclòs, i que moltes vegades el turista no surt del propi establiment, que malauradament la majoria de vegades doncs, no són establiments del país o local, sinó que són cadenes internacionals, que doncs, el punt número 7 seria contribuir a l'economia local. Això ho podem fer si ens allotgem en establiments independents, si comprem productes realment locals i d'aquesta manera beneficiem, quan el país és un país pobre, doncs el podem beneficiar, no?
Totalment. Per ells és una font d'ingrés fonamental i, a més, no només pel fet de contribuir perquè sí, sinó que, a més, t'estàs emportant un producte més autèntic i que realment es fa allà i que la gent hi creu i que ve de, doncs, del tipus de terra que és o ve del tipus de forma de treballar. O sigui, tot està relacionat una mica amb tot el seu passat i present. I d'aquesta forma també ajudes.
La Tília... Banda... Ah, perdona. No, digues més.
No, d'altra banda, sobre el que comentaves de les grans cadenes hoteleres, tens tota la raó, i nosaltres el que prioritzem són aquests petits allotjaments també locals i, d'una altra banda, també allotjaments ecològics que tenen molt en compte o tenen un compromís ecològic. És a dir, que tenen molt en compte com estalviar energia, com prioritzar, diguem, elements compartits. I també són aquest tipus d'espais que ajudaran també a mantenir, diguem, una mica l'ecosistema del lloc.
Doncs queden dos punts, el 9 i el 10. En el 9 estaria molt en la línia de la tria dels allotjaments ecològics, que es tractaria d'intentar generar el mínim residu possible a l'hora de viatjar i no malbaratar l'energia ni l'aigua. I el número 10 seria una cosa que sembla que tots hauríem de tenir molt clara i que no sé si es produeix, el respecte a la natura i el respecte als animals salvatges, si és que estan dintre del viatge que nosaltres hem decidit fer, no?
Sí, de fet, des de l'Uniplanet, des de sempre, aquest punt especialment, els animals salvatges, s'ha tingut molt en compte i, de fet, el que es fa és només parlar dels espais on hi ha animals que tu pots visitar, però on els animals reben un tractament pel seu benestar, pel seu confort i per la seva seguretat, i perquè realment aquells que també estan en perill estiguin, diguem, en bones mans. O sigui, el que mai farem és, per exemple, a Tailàndia, un lloc on tu pots anar a sobre d'un elefant, perquè no és viable.
Està clar.
No és bo pels animals, i això ho hem de tenir molt present.
Núria Cabrero, felicitats per aquests 20 anys de l'Oli Planet Espanya, que siguin molts més i que tracteu sempre el món amb aquest respecte que ha fet que estigueu considerades com de les millors guies turístiques del món. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Adéu, bon dia.